Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Nou revés de l'ONU contra l'estat espanyol per la repressió de l'independentisme català. El Comitè de Drets Humans de l'ONU condemna Espanya per haver impedit la investidura de Carles Puigdemont. L'organisme assegura que no s'ha respectat els drets polítics de l'expresident de la Generalitat en concret quan es va decretar la seva suspensió com a diputat impedint-ne així la investidura el 2018. Puigdemont veu Espanya allunyada dels principis democràtics i li reclama la màxima difusió al dictamen. En un vídeo a Twitter, Carles Puigdemont ha qualificat la notícia d'importantíssima.
És una decisió importantíssima en el sentit que és la primera vegada que Nacions Unides surt a la defensa dels drets polítics d'una persona que és a l'exili i, a més, per la contundència en què expressa què representa aquesta violació. Concretament diu que l'estat espanyol va violar el dret a la participació política que és, i cito literalment, l'essència del govern democràtic. Per tant, si Espanya viola un article que és essencial pel funcionament democràtic és que, efectivament, no és una democràcia plena.
El comitè de l'ONU dona un termini de 180 dies perquè l'estat espanyol prengui les mesures necessàries i faci difusió de la condemna per evitar que es cometin així violacions semblants en el futur. La UGT afirma que el 80% de les dones trans es poden trobar en risc d'exclusió laboral. El sindicat ha organitzat aquest dijous una jornada formativa a Lleida per donar a conèixer la nova legislació. UAU Lleida Ràdio, Lluc Ortega.
En el seu moment, la UGT va proposar en un article de la nova llei trans que les empreses amb més de 250 treballadors comptessin amb protocols d'ajuda pels membres del col·lectiu LGTBI. Finalment, es preveu que siguin les empreses de més de 50 treballadors les que disposin de plans específics pel col·lectiu. Durant la jornada formativa, la tècnica de l'àrea LGTBI UGT de Barcelona, Sandra López, ha exposat una de les preocupacions del col·lectiu en clau laboral.
No podem amagar que des de la UGT el que hem detectat és que el 80% de les dones trans estan en risc d'exclusió laboral. Simplement per ser una dona trans no les contracten.
En aquest sentit, durant els pròxims 12 mesos, la UGT preveu fer arribar un protocol d'actuació als delegats de les empreses afiliades de tot l'Estat.
En cultura, el Museu i Forn de Vidre de Vimbodí ha acollit la presentació del projecte Rutes Artesanes de Catalunya creat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat. En total s'han creat 9 rutes per tal de descobrir el patrimoni i la riquesa artesanal catalana. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
Les Rutes Artesanes de Catalunya és una iniciativa de promoció artesanal, cultural i turística que actualment agrupa en 9 rutes els actius i els recursos artesans que Catalunya té distribuïts arreu del territori. Aquest matí s'ha presentat la Ruta Artesana de les Comarques de Tarragona, en un dels emplaçaments que la conformen, el Museu del Vidre de Vimbodí. Agnès Rossinyol, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
El projecte de les rutes artesanes, l'objectiu final és prestigiar i és promoure l'artesania de casa nostra, poder fer arribar a tothom el valor afegit que té l'artesania a través d'un recorregut per punts que són d'interès artesanal, però també alguns d'interès turístic. Tots els artesans i artesanes que formen part d'aquesta ruta poden incorporar a la guia digital aquells tallers o aquelles activitats que fan de cara al públic general.
Els nous recorreguts inclouen museus, exposicions, visites guiades i activitats per totes les edats. Són una forma propera de conèixer les interioritats dels oficis artesans del nostre país i de fer turisme.
I pel que fa a la sequera, la meitat de la Conca de l'Ebre podria entrar en situació d'emergència per sequera a final de mes. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha admès avui que l'estat de les reserves ha empitjorat des de l'última reunió de balanç el 26 d'abril. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda.
tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació un dia més de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollera i Carlota Muntada a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 18 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, a hores d'ara ja es van desenvolupant els núvols i acabaran espetegant algunes tempestes d'aquí ja a poca estona. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb molta més possibilitat a les muntanyes del Gordal, també del Garraf, de Sant Llorenç del Munt, Montserrat, el Montseny, o fins i tot a tocar de la serra de Collserola i de Marina. Per tant, a les àrees una mica més muntanyoses de la costa i prelitoral barceloní. Durant la tarda també acabaran apareixent tempestes a la Catalunya central, les més fortes entre el Bages, la banda d'Osona i el Lluçanès, també el Mollanès, i durant el vespre ja algun ruixat arribarà fins i tot a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida, bàsicament a tocar de les Garrigues o cap a l'Urgell. A l'Alt Pirineu, molts núvols amb alguna nevada, cap a la Vall d'Aran, a cota de 1.700 metres. Demà també el temps serà enrevessat, sobretot durant la tarda, amb nous ruixats i moltes més tempestes que avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la petició d'activistes veïnals per accelerar el desamiantat de Catalunya. Parlarem amb Lluís Mallart, que és geògraf especialista en amiant. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista. A partir de les 5 coneixerem la badalonina Alba Guerrero, jugadora de futbol i participant de la Queens League. Continuarem amb animals per preguntar com afecta la sequera a la proliferació de mosquits. I acabarem amb cultura i l'exposició L'autor i la seva obra, fetes festes i celebracions pretenques. En parlarem amb Lluís García, que és president de l'agrupació fotogràfica Prat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Som-hi, doncs, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La segona convocatòria dels fons europeus Next Generation ha valorat positivament el projecte de millora de la plaça de l'emigrant al barri de Can Boada de Terrassa i d'aquesta manera es dotarà de recursos perquè durant l'any 2024 aquest espai pugui guanyar accessibilitat, millorar el seu paviment i incloure més verd. L'actuació vol garantir l'accessibilitat de les diferents plataformes que conformen la plaça, també arranjar els elements ja existents com baranes, escales, voreres i mobiliari urbà. A més, el projecte també preveu alguns treballs per afegir més verd a l'espai amb unes jardineres amb arbustiva resistent entre els arbres existents a la plaça que es mantindran. En total, l'àmbit del projecte comprèn una superfície aproximada de 900 metres quadrats i també suposarà substituir la pavimentació de l'espai actualment en mal estat per sauló estabilitzat, un tipus de paviment que permet pendents d'entre el 3 i el 4%. Els treballs, a més, preveuen l'ampliació de les voreres a la zona central per a millorar l'accessibilitat i alhora la connectivitat amb el mercat de Can Boada, situat just al davant de la plaça. El projecte de millora també contempla la reparació i repintat de les baranes existents. D'altra banda, es crearà una nova escala per substituir l'actual, ja que aquesta presenta desigualtats i no disposa de barana. El pressupost d'execució de l'obra és d'uns 59.000 euros.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Falten 24 hores perquè el Parc Catalunya de Sabadell s'ompli de música amb el Festival Ambassat. Julieta, Txec, 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 Detall, Ets o Venus són alguns dels músics que passaran per aquest festival, que ja ha venut més de 5.000 entrades, però que esperen penjar el cartell de sold out durant el mateix cap de setmana. La festa començarà divendres amb les actuacions precisament de Julieta i Txec, Txec, Txec i també de Marina Harlop. Dissabte, talent local per començar la nit. La sabadellenca Venus presenta el seu disc. Ho ha explicat el fundador del festival, Arnau Solsona, en una entrevista del programa El Cafè.
Ja, comencem amb la sabadellenca Venus, que presenta també un dels discs de l'any i que, bueno, és un orgull que després d'haver estat voluntària i col·laboradora del festival, ara la podem tenir dalt de l'escenari. Aquestes coses xules que passen a l'Ambassador, no?
Diumenge és el torn pels més petits amb la programació infantil i a la mateixa tarda arriba el grup estrella d'aquest estiu, The Tyets.
Gràcies, Pau. I ara continuem pel litoral a Badalona, concretament avui, que és notícia. Andrea Romera, bona tarda.
Bona tarda, Carme. A Badalona, Capas proposa per al proper govern crear una regidoria centrada únicament a vetllar per a les persones amb discapacitat que viuen a la ciutat. És una de les peticions que han fet durant el debat electoral que han impulsat juntament amb les entitats Espanin, la Fundació Sique i Obaido, on un representant de cada partit polític de l'Ajuntament han pogut compartir propostes que tindran en compte si surten escollits. El Museu de Badalona ha estat l'escenari d'aquesta trobada celebrada aquest dimecres, un debat que ja es va fer fa 4 anys. El debat conduït per la periodista Sara Muñoz s'ha dividit en 8 blocs. Un dels punts més importants i amb el qual han començat és l'accés a un habitatge i l'emancipació i independència de les persones amb discapacitat. I és que des de les entitats avisen que cada vegada necessiten més pisos tutelats. Escoltem la Maite Forteza, presidenta d'Espanin.
L'esperança de vida d'aquestes persones és com la de la resta de la població. Clar, aquestes persones queden sense família, sense pares. Nosaltres en aquests moments tenim pisos tutelats, però cada vegada necessitem més i, clar, han de ser pisos doncs, de protecció oficial, uns pisos a l'abast de les pensions que cobren aquestes persones.
Per altra banda, i com a objectiu a curt termini, Badalona Capas demana que el nou govern pugui formar un departament que es dediqui a vetllar per aquest col·lectiu.
Gràcies, Andrea. Continuem al litoral, ara una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. La policia ha identificat diversos joves d'entre 14 i 19 anys com a autors dels aldarulls durant la matinada de dimarts a dimecres al barri de Sant Cosme, a tocar de les Cases Blanques. Uns fets que tornen a repetir-se com a resposta per l'operatiu policial antidroga de finals d'abril. Aquesta ha estat la tercera nit amb aquest tipus de fets que ha acabat amb 6 contenidors cremats. Tot i que encara no se'ls ha detingut, se'ls considera autors de danys a béns municipals per valor de 18.000 euros. Segons els Mossos d'Esquadra, el grup de joves implicats en els aldarulls formarien part de l'organització criminal que cultivava marihuana a 16 pisos d'un mateix bloc de les Cases Blanques. A banda de la crema de contenidors, no s'han produït més danys materials ni personals. Els Mossos d'Esquadra mantenen la vigilància sobre la B20, on fa uns dies, arran d'aquest mateix operatiu antidroga, diverses persones van llançar pedres als vehicles, ferint lleument un conductor d'autobús i un taxista.
Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La victòria per 0-3 contra el club de vòlei de la Vall d'Hebron B i el Castellà femení serveix per salvar la categoria i continuar per segona temporada consecutiva a segona catalana. Les noies de David Fernández van complir les previsions i van superar sense gaires problemes les cueres de la categoria, que sumat a la victòria de les Panteres Grogues contra el Girona confirma de manera matemàtica la permanència segona catalana, una temporada més del club de vòlei de Castellà femení. Després d'una segona volta espectacular en què a hores d'ara són líders, l'equip femení ha pogut redreçar el rumb de la lliga després d'acabar en l'última posició a la primera fase on van anar a parar el grup més potent de la categoria.
Gràcies, Rocío, i ara tancarem el repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Marc Castro.
L'agrupament Escolta i Guia Berenguer el Gran celebra enguany el seu 70è aniversari. Per compartir aquesta efemèride amb la ciutadania de Sant Cugat, l'entitat ha organitzat aquest dissabte una festa farcida d'activitats des de les 10 del matí fins la matinada a la plaça de l'1 d'octubre amb el concert de Miquel del Roig com un dels plats forts de la jornada. El programa d'activitats començarà amb una benvinguda i homenatge a les persones que van veure néixer al cau, com ha explicat el cap de l'agrupament, Martí Romaní.
És molt bonic que hem pogut retrobar-nos amb molta gent que havia estat al cau. Hem pogut fer una mica com de revista en aquest sentit. I llavors faran un petit homenatge a dos dels fundadors que van morir per Covid fa 2 anys, malauradament. Però bueno, també ha sigut doncs, això, doncs, poder homenatjar-los, poder retrobar-nos els que queden i serà molt bonic.
Xerrades, tallers, espectacles de dansa, actuació dels Diables i un dinar i una xocolatada popular completen el programa de la celebració.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Activistes veïnals de tot Catalunya han demanat a les administracions que accelerin el desamiantat amb una bateria de requeriments urgents. La petició ve acompanyada de dades i propostes de legislació. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. De tot plegat en volem parlar amb en Lluís Mallart, que és consultor i expert en la matèria. Lluís, gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres per atendre.
Diuen els lluitadors veïnals, els activistes, que estan demanant tota una sèrie de mesures, una bateria de requeriments urgents, diuen, per mirar d'accelerar aquest desamiantat de Catalunya. A què refereixen concretament?
Bé, una sèrie d'actuacions que creiem que són òbvies, diria jo, que de sentit comú, no? En base a la necessitat, bàsicament, al neguit social que hi ha sobre l'amiant visible i els tècnics són, com dic nosaltres, en base a l'amiant no visible, ocult, no? Per tant, una sèrie de reivindicacions que passen per una major culturalització sobre el tema, una major implicació política, un major coneixement tècnic sobre la matèria, que és el que necessita aquest país, bàsicament, no?
Perquè sabem retirar-lo, l'amiant, Lluís?
Val, jo el que primer faria és els argots, hem d'anar a començar a dir les coses pel nom que realment és. No desamiantarem Catalunya.
Ah.
Val? Retirarem l'amiant possible. Algun d'ell no serà possible. Per què? Perquè les tecnologies actuals no ho permeten i, per tant, haurem de buscar alguna altra manera de que això no ens afecti. Ja hi ha tècniques. I altres, és evident que l'amiant que retirarem l'enterrarem, perquè de moment no sabem què fer-ne. Per tant, erradicar-lo de Catalunya no l'erradicarem. D'acord? El que sí farem és que intentarem evitar noves exposicions passives de la ciutadania. No? Això sí. Com fer-ho és el que es tracta, no és el gran repte que té, un d'aquests grans reptes que té aquest país, no?
I per tant, la següent pregunta obligada, Lluís, com fer-ho?
Bé, el com fer-ho, doncs, primer de tot, segons el meu modest punt de vista, partim ja d'uns terminis erronis, dictats per Brussel·les, que en el nostre Pla Nacional d'Erradicació de l'Amiant hem acceptat que incomprensiblement, senyal de que encara no coneixem del tot la problemàtica de l'amiant al nostre país. Per què? Pues perquè d'aquí a 10 anys, tal com marca, 9 anys que termina Europa, no haurem erradicat l'amiant de Catalunya. Per què no? Pues perquè no tenim eines, no tenim personal, no tenim qualificat el personal, no tenim les institucions preparades per assumir tècnicament el que comporta tot això, no? Aleshores, ens falta una redimensió o un canvi absolut de l'actual legislació per poder realment no complir amb aquest termini, sinó exigir a Brussel·les que els canviï i realment els faci una mica més coherents, no?
I això cap on hauria d'anar, Lluís?
En primer, sota el meu punt de vista, el que cal, primer i abans de tot, és formar molta gent, qualificar molta gent capaç d'identificar bé l'amiant que hi ha en els edificis, tant públics com després privats. No es tracta només d'un inventari de les cobertes que poden haver a la ciutat o al poble o al món rural, sinó que hi ha dins d'aquestes naus, que hi ha dins d'aquests museus, que hi ha dins d'aquestes escoles, que hi ha doncs, moltes coses que possiblement són poden ser dubtoses de contenir amiant. Per tant, no es tracta de fer un diagnosi exterior, sinó una diagnosi de l'exterior i a l'interior d'aquest edifici. per fer-ho necessitem gent molt ben formada i no en tenim gaire de gent ben formada per fer el diagnòstic. Sense un diagnòstic ben fet no podrem començar a fer aquest famós cens que es parla, no? Perquè per fer un cens i després poder quantificar bé realment què és el que tenim per treure o per minimitzar el seu risc d'emissió de fibres si és que no el traiem, no? Doncs necessitem aquests tècnics. També necessitem tècnics formats dels funcionaris, no només en el món privat, sinó els funcionaris també de l'administració laboral, de l'administració de l'Agència de Salut Pública, etcètera, han d'estar formats. No tenim una gaire formació amb amiant, eh?
T'he llegit per aquí, Lluís, tu pressuposes que hi ha aproximadament, corregeix-me si no dic bé la xifra, més o menys 1 milió d'habitatges d'edificis dubtosos de contenir amiant.
Sí. Nosaltres ara hem fet un petit estudi comparatiu, no?, una miqueta amb fons oficials, no?, tenint en compte, només agafant 4 dècades, dels anys 60 als anys 90, que és el moment de la màxima esplendor de la importació de l'amiant en pols, i per tant el màxim desenvolupament de construcció d'edificis a Catalunya, per exemple. Només en aquestes 4 dècades a Catalunya es van construir més de 800.000 habitatges aquestes dècades.
Potser
sabem, de la nostra experiència que no tots els habitatges tenen amiant, d'acord? Com es va prohibir la seva fabricació i ús a partir de l'any 2000, aquí evidentment ja no hem comptat aquests edificis perquè ja no en tenen. Probablement d'aquestes 4 dècades alguns d'aquests materials d'amiant ja han estat retirats millor o pitjor, però ja no hi són. Per tant, podem descartar un 30% d'aquests 700 o 800 edificis, 800.000, que vam dir, un 30% d'aquests edificis ja potser ja no tenen enllà. No? Però els altres, 700 o 680 o 600.000 i aproximadament alguns més per les altres dècades, potser arribaríem a aquest 800.000 o així, són dubtosos de contenir amiant. Per tant, són 800.000 actuacions que queden per fer.
I al principi ens deies, Lluís, que n'hi ha un de visible però n'hi ha un altre d'invisible.
Sí.
Com és això?
Perquè tenim molt amiant que quan es van construir els edificis, molts d'aquests edificis, les normes bàsiques d'edificació obligaven a ignifugar, per exemple, amb amiant, no?, les estructures metàl·liques, els falsos sostres, tenim caloriforats projectats d'aquests que a moltes naus industrials, en funció de l'activitat que se'n feia, doncs requeria que els tubs que alimentaven els tallers no estiguessin una temperatura constant, i per tant aquests tubs els recobríem amb amiant, o les calderes de molts llocs tenien amiant. Per tant, molts d'aquests edificis encara no l'hem tret. No sabem ni què hi és. No hem fet les identificacions. I per tant, estem intentant treure amiant. Traiem amiant, una altra cosa és com el traiem, però estem traient l'amiant visible, que evidentment està bé, però és un país petit, amb pocs recursos, que hem de fer tot d'un sol cop, no? És a dir, d'un edifici, anem a dir, una escola, però si hi ha una coberta i uns baixants, hem de mirar també la caldera, hem de mirar el fals sostre, perquè aquestes plaques poder ho són, no? Com antigament algunes pissarres que teníem a les escoles, doncs eren totes de fibrociment, i treballàvem sobre ell, no? Per tant, hi ha moltes coses que o les hem pintat, ara són decoratives, algunes són ornamentals, d'amiant, i aleshores doncs si no ets una mica expert en la matèria, doncs ho confons, no?, i ho deixes, i aquí està el problema.
Hi ha una dada també que diu que l'amiant mata entre 70 i 90.000 persones l'any a tota la Unió Europea, segons un estudi de la mateixa Unió.
Sí. Hem de tenir en compte que l'OMS determina que no es coneix un nivell d'exposició a les fibres d'amiant que no comporti un risc. Per tant, el que s'està dient és que aquests valors límits que posem els higienistes, no?, o que ens fan posar a través de la legislació actual, que diuen doncs, per sota de 10 fibres al litre, doncs és un valor de fons. Bueno, un valor de fons valen molt bé, igual que el soroll, no? Però el soroll ens afecta, eh? Però hi ha uns decibels que, mira, tu, no ens els podem treure de sobre, no? Doncs de fibres d'amiant també tenim, i no ens les podem treure de sobre. L'únic que els pneumòlegs, cap diu quin és el llindar. I això és molt important. És a dir, que la situació de la ciutadania és una exposició passiva permanent, no? Com ens... a un cancerigen que no volem, eh?
I com ens mata l'amiant, Lluís?
L'amiant, a diferència de, per exemple, a nivell domèstic o laboral, que podem estar tenir un accident i fer-nos mal amb un ganivet o amb una màquina, una serra, doncs l'accident el veiem de seguida. I aleshores el mal també. I per tant, de seguida intentem curar-nos i de seguida posem mesures preventives ràpides perquè no torni a succeir, o mesures correctores sobre aquella màquina, sobre el que sigui, no? En canvi, l'amiant és un aspecte higiènic, igual que el soroll, no? Que fa que a vegades no ens donem compte de que ens estem tornant sords, no? Si és que ens hi tornem. Doncs amb l'amiant passa el mateix, no? Potser l'estem respirant i en funció també, segons els pneumòlegs, en funció al nombre, quantitat de fibres que en un moment donat de la teva vida pot ser que hagis respirat, la tipologia de tumor que se't desenvolupa als pulmons és diferent, a nivell morfològic, no? Llavors hi ha un conjunt de valors que indiquen, ajuden a entendre els pneumòlegs la tipologia de malaltia que es pot generar. Per exemple, una persona que té amiant a prop de casa seva o permanentment viu amb amiant, però aquest material es va degradant a poc a poc. Per tant, aquesta persona està respirant a poc a poc alguna fibra, no moltes alhora, alguna. Però al cap del temps no li passa res, però al cap de 30 o 40 anys, amb una revisió ben feta, se li detecta un mesotelioma pleural. És el fet d'haver estat respirant fibres d'amiant en poca quantitat durant molt de temps. Per tant, la latència d'aquesta malaltia és molt llarga, 30-40 anys. Quan la detecten, ja és molt difícil fer res, pràcticament, i al cap d'un o dos anys ja aquesta persona mor. Després n'hi ha un altre tipus, que és quan això passava, quan l'amiant encara no estava prohibit, que aquell treballador, bàsicament era més laboral que no pas domèstic o ambiental, inhalava una gran quantitat de fibres en un moment oportú, no concret, no? Durant les hores laborals, una gran quantitat de fibres. Aleshores, aquesta malaltia potser trigava una mica menys anys a aparèixer, uns 20 anys, i els pneumòlegs la reconeixen com a asbestosis, no? Però també té un pronòstic molt bé.
I el problema és que el material en si es va degradant, no, Lluís?
Sí, quan estudiàvem, fa anys, seguim estudiant, i molt, ens deien que si no es trencava aquest material, doncs no passava res. Una gran mentida, eh? Actualment sabem, i amb els estudis que fem nosaltres, que la degradació d'aquests materials visibles, els visibles estem parlant, també els no visibles, però en principi els no visibles potser tenen l'avantatge que estan més arrecerats, més tancats, tenen una altra trajectòria, però els visibles, els que veiem des del carrer, no? de cobertes o parets fluvials, bàsicament, no? La degradació és absoluta. Des del primer moment que un d'aquestes superfícies perd per qüestions ambientals, el vent, la pluja, el fred, la calor, la primera fibra, ja podem començar a dir de què la degradació ha començat. I, per tant, exposats tots a rebre aquestes fibres.
Déu-n'hi-do.
És vital, vital, reconèixer que la degradació d'aquests materials visibles comporta l'exposició passiva de la ciutadania. Com l'OMS i com molts neumòlegs no poden dir quin és el llindar, doncs què ha de fer l'administració? Retirar. D'acord. Primera, retirem. Quin és el primer que retirarem? El meu, el de casa meva. És evident que el que vull, tothom vol el primer a casa, no? Després el primer lloc. Aquest concepte no pot ser vàlid. Per tant, ha d'haver una metodologia, un protocol que defineixi per quin material visible hem de començar, el més degradat de tots. I dins d'aquesta degradació, l'entorn on està aquest material. Si està a prop d'un centre sensible com pot ser una escola, doncs aquest és un hospital, un parc, uns jardins públics, doncs hem de tenir aquests ítems com a referència. I com trigarem bastant a poder treure l'hem identificat, hem vist que està molt degradat, però trigarem un temps al treure'l, mentrestant la societat, la ciutadania té el dret a no respirar aquestes fibres. I per tant s'ha d'aplicar mesures preventives sobre aquell material, perquè el perill que està generant, el risc, es minimitzi. Mentrestant, no es retiri.
Lluís Mallart, geògraf especialista en la matèria, gràcies per atendre la trucada al Connectats.
Molt bé, agraït a vosaltres per aquest espai.
Haurem de seguir molt de prop el tema.
Tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i ara és temps per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb Antoni Camacho, coordinador de Federalistes d'Esquerra. El tenim a Badalona. Antoni, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Plou? Plou a Badalona o no?
No, ara està ennuvolat, però no plou. Encara no plou i hauria de ploure molt, 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 molt.
I tant, perquè
no plou.
Portem totes les tardes amb la mateixa situació, amb pinta de ploure, però sense caure ni una gota. Anem a Terrassa a veure si cau aigua. Joan Tamayo, advocat i activista, què tal?
Hola, què tal, com esteu?
Plou o no?
Està a punt, per això.
Ah,
jo sí? Hi ha un cel bastant negre.
Avisa'ns, si comença a ploure. Serà una bona notícia.
Us aviso, no pateixi.
I a Sant Guà tenim la Lluïsa Espín, que és directora de la Fundació Vina. Què tal, Lluïsa?
Hola, bona tarda.
Aquí han caigut quatre gotes comptades,
Quatre.
Quan els paradistes del mercat estaven recollint pobres.
Bueno, això és la llei de Murphy.
Quina mala jugada. Per cert, abans d'entrar en matèria, ho dic perquè ja cada vegada queda menys, per la data de les eleccions municipals, per saber com porteu el tema, si esteu seguint la campanya o què. Antoni, tu mateix.
Sí, home, jo segueixo molt a prop la campanya. I
estàs implicat o no?
Sí, estic implicat. Home, jo soc dels comuns.
Però vull dir, vas a llistes?
No. Ja no tinc edat jo per anar a llistes ni en ve de gust tampoc, no. Jo crec que els joves
han d'assolir la responsabilitat i presentar-se davant dels ciutadans, fer les propostes que pensem són les millors perquè ens votin, i si així ho fan, pues, si no l'alcaldia, si no ajudarem, si no, pues, el que ens pertoqui, això és la democràcia. Que la gent decideix qui o el que li governi.
Però així estàs sí, pendent sí. De la campanya, dels actes, ho segueixes una mica, no?
Sí, 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 home, i tant, i va, i participo en anti, com un mes, o, com hi diria una paraula, bueno, és una mica així, però de puta va ser, vamos, d'anar on me'n diuen que haig d'anar i fer voltor allà i aplaudir i totes aquestes coses que fem els que, bueno, pensem que paga la pena, doncs, pues unes propostes polítiques que pensem que són bones per la gent, i això és el que faig.
El Joan també hi participa d'aquesta campanya de manera activa o no?
No, no hi participo, no. I a més el metge m'ha recomanat que no puc tenir sorpresa ni indignació.
Ni ensurts, no?
I ensurts, llavors no la segueixo. Ja fa temps que no segueixo les campanyes electorals. Les considero, i em sembla que ja ho he dit aquí alguna vegada, les considero antitot, o sigui, no ajuden en res, al contrari, i per tant no les segueixo.
Vinga, em sembla que arribem al terme mig, que seria la Lluïsa, no? El teu cas o quin?
Bueno, doncs crec que sí. Jo no participo perquè la meva posició com a directora de la Fundació crec que no m'he de posicionar, però sí que la segueixo a la distància i reflexiono molt, i sé a qui no he de votar.
Ah, bueno, però com a mínim alguna cosa clara tens.
Exacte.
És molt bé.
Molt, molt correcta la resposta, oi?
Sí, és la teva resposta. Jo no et diré ni bé ni malament, ni blanc ni negre, ni...
És que em va agradar això que em van dir l'últim dia aquí, també, al programa, un dels tertulians que va dir això, que ell sabia qui no havia de votar, i vaig pensar, bueno, escolta'm...
Clar, ja bueno, alguna bona cosa clara.
Ja descartes.
Sí, 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 sí. Vinga, perquè tenim un parell de temes que crec que són prou importants com per dedicar uns minuts almenys avui a la tertúlia. I un té a veure amb l'escalfament global, que mira que ja fa anys que hi parlem, que... es deia, encara som a temps, podem minimitzar l'impacte, vull dir, no arribem massa tard, però hauríem de començar a fer coses, fem cimeres del clima, no sé fins a quin punt poden tenir alguna utilitat, però la qüestió és que l'Organització Meteorològica Mundial ha fet una actualització climàtica per al període que va entre el 2023 i el 2027, i sembla que aquest escalfament global no tindrà aturador i que superarà, doncs, el grau i mig respecte als valors que tenim i que es consideraven, no?, com a referents. Jo no sé si realment considereu que encara som a temps de frenar d'alguna manera aquesta situació, perquè si ara mateix ja estem patint, per exemple, perquè arribi aquest estiu, per les previsions que hi ha, doncs imagineu-vos, en el termini de 5 anys estarem patint temperatures que no estem acostumats, eh?
No estem acostumats i crec que encara som afortunats que podem posar els mitjans per patir menys calor, com és la instal·lació d'aparells que, bueno, jo sempre dic que l'aire condicionat et refreda dintre, però escalfa fora, perquè passes per les botigues i aquelles bufetades de calor que donen aquells aparells, doncs, són impressionants. Jo no sé si estem a temps de frenar-ho o no, però, òbviament, hem de fer per no anar pitjor. Jo crec que si no s'hagués pres cap mesura, aquesta situació segurament seria encara més greu. El que passa és que, per altra banda, no sé com hem de... I ho dic sincerament, és que no sé com hem d'actuar, perquè la notícia següent va relacionada també, perquè també és amb el tema de la sequera, i curiosament estem amb sequera, hi ha unes mesures de contenció d'aigua i estem consumint més aigua. Per tant, entenc que els ciutadans no acabem d'entendre que estem en una situació complicada i que aquest escalfament, com tu deies, Carme, no s'atura, però d'alguna manera hem d'educar o hem d'aprendre a gestionar, a que es vagi a millor. Bueno, millor no sé si és possible, però si més no, que es freni, que les mesures no siguin, tot i que penso que la natura també fa la seva. Vull dir, a vegades volem...
Aquestes alçades diria que fa el que pot, eh?
Exacte.
Perquè també estan en bueno, una situació que no ajudem, que no l'ajudem gaire. Jo no sé si el Joan té més idea de com cal actuar, què hem de fer.
Bueno, a mi em sap greu, però estem en un, hem arribat a un punt, bueno, ja fa anys que s'hagués pogut fer moltes coses i no escoltàvem ni els científics ni els experts. Hem tirat endavant amb aquest sistema depredador, sistema capitalista que ha esgotat la terra, la Pachamama, que diuen els indígenes americans, i clar, la Pachamama, la natura, doncs, torna la contesta de la manera que ens està contestant. Ara estem en un moment que ja no n'hi ha prou amb educar. Educar s'ha d'educar sempre, però s'ha d'educar i actuar, però actuar de forma urgent. Ja ho diuen molts experts, que podríem remetre algunes de les conseqüències si actuem ja demà mateix. Però veig que no hi ha intenció. Per exemple, avui o demà crec que reuneixen el G7, els 7 països més grans del món, i no tenen una agenda previst parlar d'això. Vull dir que la seva preocupació no els importa que s'extingeixi el planeta, ni mori gent, ni es espassi gent pel clima, els importen els guanys del dia a dia. I aquesta és la situació que tenim, malauradament. Ara hem de fer coses, sí, evidentment, però hem de pressionar també els polítics perquè en facin moltes més.
Clar, la Lluïsa apuntava que els ciutadans encara sembla que no entenem, però no és només qüestió dels ciutadans, és qüestió absolutament de tots i cadascú que aporti doncs, el que li correspon i que faci el que li toca. Antoni.
Bueno, jo crec que això és tan complex i jo no estic d'acord en que no hi ha propostes i no sabem per què o tal. Els científics s'estan dient un dia sí i un altre també, que no poden haver tants cotxes expulsant, que les factories que contaminen no pot ser, i que això ho aturem, el planeta és mort, senzillament és mort, i es moriran les generacions. I jo a la ciutadania només li diria una cosa, només una cosa, i és que si no pensem en les generacions que vindran, els nostres fills, nets, besnets, tot això, quin planeta li deixarem? Però la part important està en el sistema. Aquest sistema és el company que parlava anteriorment, és el que és, i ens agrada, ens agrada. I aleshores, o prenem mesures, no en un poble, no en un país, a nivell mundial, o això, doncs és que senzillament ens carreguem en el planeta. Però fixeu-vos quines són la força que tenen els poderosos, els que són poderosos de debò, que avui la Comissió Europea, la von der Leyen, deia que, bueno, que s'havien de mitigar una mica, que reduir una mica les mesures que s'estaven prenent contra el canvi climàtic. Perquè això, la transició ecològica, la transició energètica, afecta doncs, a les grans companyies multinacionals, el petroli, etc. No? I clar, els poderosos es mobilitzen i aquí la ciutadania pues, ha de tenir molt clar si volem que els nostres fills i la ciutadania, la gent en general, doncs pugui gaudir d'un planeta o senzillament ens quedarem sense res. I clar, la paradoxa és que està que partits, i ho dic amb totes les lletres, com el Partit Popular, on la Ayuso diu que hem de posar testos a les finestres i tal perquè això arribarà el canvi climàtic, els hi votin. Negacionistes del canvi climàtic com Vox, que puguin treure vots el que tenen, d'aleshores a què juguem? La ciutadania no és conscient de que això ens carreguem el planeta. Com és possible que hi hagi gent ni que sigui només que per això els hi voti? Doncs clar, tenim un problema, i un problema seriós, perquè els ecologistes se'ls titlla de bueno, però jo aquesta gent que vol destruir el sistema i la riquesa que genera i la podredumbre i tots pobres i tot això. Hi ha una cosa, i acabo amb això, que els polítics, i jo crec que una part de l'esquerra sí que ho fa, hauríem de dir clarament, les fortunes tan immenses que hi ha al planeta, doncs, que se'ls hi tregui o perdin alguna cosa, hauríem de ser capaços de que aturar això, perquè és veritat que un canvi del sistema que s'ha creat no és senzill i que generaria una controvèrsia i una mobilització social important, però aquí és on la política hauria d'entrar, però com es diu, a sac. És a dir, o vida pel planeta i per la gent, perquè al final els poderosos tindran els mitjans per sobreviure. No sé si heu vist vosaltres la pel·lícula aquesta de Look Up.
No.
Doncs l'heu vista, és meravellosa, és meravellosa, no? I parla d'això, que el planeta ve un meteorit a la Terra, però té una quantitat de matèria primera que aquí no tenim, i que, bueno, si moren uns milers de milions de persones no passa res perquè nosaltres farem negoci. Bueno, doncs això, aquest és el sistema tan dramàtic amb el que estem.
Diuen els experts que, ara et dono pas, Joan, que cada cop estarem més allunyats del clima que estem acostumats. I jo recordo, tinc una imatge d'una notícia que vaig llegir fa 2-3 anys que explicava com evolucionaria aquest canvi. És a dir, el clima va variant en direcció nord. És a dir, a nosaltres, d'aquí uns anys, i jo crec que ja hi som pràcticament, ens correspondrà o tindrem i patirem el clima que avui hi ha a l'Àfrica.
Sí.
El nostre clima, el clima mediterrani, serà un clima que es traslladarà a l'àrea central d'Europa. I això, jo us he de dir que ho he començat a veure, m'imagino que vosaltres també. Per tant, tot això ja són evidències.
Sí, Joan. Si mires els mapes dels meteoròlegs de la televisió i tal, i fas un seguiment que a mi m'ha agradat sempre, ja ho vas veient, que tots els moviments de l'atmosfera que abans eren es situaven a diferents continents molt diferenciats, ara cada vegada nosaltres formem part més de la zona sud, de tot el Mediterrani, és el que deies tu. És una extensió de l'Àfrica, ja. Però jo volia dir que, aviam, és un tema que o posem el botó en el punt de creixement, o sigui, hem de canviar el sistema de forma urgent, de creixement, que no vol dir, simplement vol dir que deixar de créixer de la manera que estem creixent ara, però clar, és que mentre no assumim que no podem guanyar tant, i hem de deixar de guanyar tant, sobretot alguns, i ho veig molt complicat, perquè avui llegia La Vanguardia, deia que el president de Banc d'Espanya deia, per exemple, estava preocupat perquè amb aquest impost als bancs els bancs deixarien de perderia, o sigui, els rebaixaria 5% els seus beneficis. Clar, si estem encara en aquest punt que, ostres, ens sap greu que els bancs perdin un 5% dels seus beneficis, llavors vol dir que no hem entès res ni volem entendre res. Per tant, o ens posem l'agenda com a punt número 1, els països, tothom, totes les decisions, que ara hem de decréixer i hem de fer coses urgents i deixem d'estar del sistema aquest de predador. Però, bueno, veig que de moment no estan per la labor.
El que passa és que estem en una societat de consum i ens han educat ens han ensenyat a consumir. Aleshores, hem de desfer el camí que hem fet. I això costa moltíssim.
Sí, costa.
I jo discrepo en una... Bueno, o potser no ho he entès bé, el tema de les grans fortunes que s'haurien d'implicar amb el tema de per ajudar que el clima canviï. A veure, jo crec que abans que les grans fortunes tenim uns responsables polítics a nivell mundial que haurien de prendre mesures i que són els que hem triat i són els responsables de posar ordre amb tot això. Jo no crec que calgui tocar la butxaca d'una fortuna en funció del que sigui. No he acabat d'entendre aquesta...
No volia dir aquí, no hem d'anar a buscar butxaques i... No, em referia que hem d'anar amb un sistema en el qual no sigui tan important el créixer, que hi hagi beneficis i beneficis pel desenvolupament vistes a forat.
Vale.
Hem d'invertir en altres coses.
Sí, sí, sí.
Altres coses que potser no donen guanys, però sí que donen guanys a nivell de naturalesa, de convivència, de clima, de moltes coses, saps?
Sí, 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 això sí.
Però hi ha una cosa, i perdoneu, és que anem a veure. Això a la ciutadania se li pot demanar moltes coses, però parlem-ne clar. Què podria fer la ONU per aturar el canvi climàtic? És un govern mundial, suposadament un govern mundial. Quan hi ha una de seguretat que pot matar qualsevol iniciativa. La Unió Europea ha dit ara mateix que s'han de relaxar les mesures. I ara nosaltres li diem a la ciutadania, que és la que ha d'estalviar, que ho ha de fer, la xeta, que no es dutxi cada dia i totes aquestes coses, no fem broma.
Clar.
O aquí hi ha una acció, i això per això dic que això significarà necessàriament que hem de canviar el sistema productiu, i s'haurà de fer en base als recursos que estan acumulant determinades multinacionals, que a més no paguen prou impostos. I aleshores, si això no es vol veure, doncs seguim així i culpant a la ciutadania perquè es dutxa cada dia, i aviam si nosaltres posem una planteta a la finestra perquè ajudi al canvi climàtic.
Sí, estem sí, aquestes accions són ridícules. Perdona, eh?
Absolutament ridícules.
De fet, us diré...
Però el que hem de fer...
Perdona, Antoni, que dic que de fet us diré que l'exemple és molt, molt gràfic. Tu intentes reduir el consum d'aigua, t'arriba la factura i després de l'esforç que has fet continues pagant el mateix.
Ja ho pots ben dir.
I és així?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
I és així.
Continues pagant el mateix. I les empreses que fan...
A veure, anem per ordre.
Sí.
Acaba Lluïsa, l'Antoni i el Joan rematarà. Vinga.
Referia a les campanyes de greenwashing que fan les grans empreses, que de cara als altres sembla que realment estan fent accions per la sostenibilitat, però el que fan és tancar una mica el cercle. I em referia a un comentari que vaig llegir, un article que vaig llegir sobre les càpsules del cafè, que ara resulta que fan una acció perquè encara les càpsules siguin menys contaminants i resulta que, bueno, clar, si no haguéssim creat...
S'han de justificar les coses. S'han de justificar. Antoni.
Ui. Sí, no, és molt greu. Dues coses. Una, sí que hi ha partits que diuen que parlen del decreixement. Els comuns ho fan. Ara no ens fan ni cas. I a més perdem vots, per dir-ho. ¿Vale? No, és que ja estic amb això. Todos són iguals. No és pas veritat. Els comuns ho diem. I això té els seus costos. I aleshores jo només faria un prec jo que sóc ateu, no? A tothom. Ostres! És que ens estem jugant la vida de les nostres generacions que han de venir. O sigui, és que hem d'acceptar que hem de renunciar al sistema tan meravellós que ens agrada, ja ho dic jo, que ens agrada tant, però que ens carreguem el planeta. I aleshores, això o es fa una política a nivell europeu, Xina ha de participar-hi, la Índia ha de participar-hi, que són ara els que estan contaminant, i a més ens acusen de que això ho fèiem nosaltres abans, i ara ells que estan creixent doncs no deixaran de créixer com estan creixent, contaminant més encara. És tan complex que o la ONU pren cartes a la mala fruta o estan perduts, però i la ciutadania ha de fer el que ha de fer, pues estalviar tot el que pugui,
sí,
i no consumir el que no ha de consumir, però això és limitat.
Molt bé. Vinga, Joan, tanques.
No, és simplement situar una notícia que és molt gràfica i de tot el que estem parlant. Ahir a Telenotícies de TV3 al final va sortir una notícia d'una organització Sostre Cívic que fa anys que van fent activitat, promouen els habitatges sostenibles i aquestes coses, i van donar com a notícia, el Sostre Cívic ha inaugurat un habitatge de... d'edifici, 6 o 7 habitatges sostenibles en el qual hi ha un sistema de reutilització de les aigües, una cosa fantàstica, saps? Però això és una anècdota, és una notícia com una anècdota, i ostres, que bé, no? Però si això hauria de ser la normalitat, o sigui, els habitatges ja s'haurien de programar així, construir d'aquesta manera. En canvi, veus això, i al costat encara, en el Parlament, grans projectes de casinos, d'hotels que estan pendents encara d'aprovar a Tarragona i tal. O sigui, en què quedem? Ens hem de decidir per una cosa o per una altra.
Aquest és el tema, triar el camí. Ens queden pocs minuts i teníem un altre tema també molt important que el començarem avui i posarem deures pels tertulians de demà. Té a veure amb la comprensió lectora dels nens de primària que ha caigut a Espanya sota la mitjana europea. Ui. I diu, en context de retrocés global, i qui no es consola és perquè no vol. sembla que ens diguin això. I de veritat que quan la primera intervenció de l'Antoni, quan parlàvem de la campanya i tot això, dels joves que hem d'escoltar i que, bueno, que han de fer i que han d'explicar i que no sé què, dic, home, hauríem de començar a pensar que si tenim un problema de comprensió lectora, tenim molta feina per fer, perquè penseu que es tracta d'una competència bàsica que és que domina les altres. O sigui, és tan bàsic saber i entendre el que estàs llegint
que si no ho entens, no tens capacitat per interpretar res. Aquí hi havia, en l'article que ens vas passar, parlava de la pandèmia, com tot és culpa de la pandèmia. Doncs a mi em sembla, és una opinió personal, que la immediatesa de tot ara, vull dir, tot arriba en plan telegrama. La informació, els joves s'escriuen telegràficament, si no va tot amb signes. Això no està facilitant la comprensió lectora. Allò d'agafar un llibre i llegir-lo i fer-te tu la pel·lícula, això és el que ens està afectant.
Ens queda menys d'un minut. És preocupant aquesta situació de cara a les generacions futures?
Molt preocupant. I jo crec que hi ha dos pilars que s'han de modificar. Un, l'educació a les escoles i l'educació a casa. Els joves, amb les noves xarxes que tenim, les noves tecnologies, s'estan acostumant a escriure molt curtet, poques paraules, el K en lloc de la Q i totes aquestes coses, i això ho fem, ens posem serios. Això sí que és competència dels governs autonòmics i locals, o això és perillosíssim per l'esdevenir, sobretot el jovent, no?
Hem d'acabar perquè no ens queda més temps, ho sento. Joan, Antoni, Lluïsa, que acabeu de passar bona tarda, a veure si plou.
Vale, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Bona tarda.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
After Express recupera l'essència del so trans i progressive. Els clàssics i no tan clàssics que ja no punxen els DJs estrella els segueixes tenint al Prat Radio. After Express, amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Time for DJs.
for DJ. Time for DJ.
Todos los sábados, todo el mundo está trabajando. De 8 a 10, conecta con el Time for DJs. 107.1 FM, Radio Speed, 91.6 FM, Alfran Radio. Te lo vas a perder.
Time for DJs.
Time for DJs.
Time for DJs.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Convocades avui aturades a TMB que afecten la circulació dels busos urbans i interurbans de la companyia. Fins les 8 de la tarda circularan el 40% dels busos. La resta d'hores només circularan el 20%. La protesta l'ha convocat CGT per reclamar que els conductors i conductores puguin jubilar-se als 60 anys, com també exigeixen a escala estatal el sector del transport de viatgers i viatgeres i de mercaderies. La resta del comitè d'empresa s'ha adherit a la vaga. D'altra banda, la convocatòria de vaga a principis de setmana pels sindicats minuteris s'ha desconvocat aquest dimecres després del poc seguiment per part de la plantilla. TMB l'ha xifrat en un 8% per dilluns i un 3% per dimarts. Una seixantena d'infants i joves de 12 centres educatius del municipi s'han donat cita en el tercer fòrum ambiental escolar del Prat. Aquesta cita s'ha dut a terme al Parc del Riu, un espai de gran valor medioambiental que està ubicat paral·lel al riu Llobregat. La primera part de la